Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Actuacions claus per expulsar els cotxes del centre començarà d'aquí un mes. Helena Bolís, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta de les obres per convertir els carrers Les Paus i Llobet en espais de plataforma única de prioritat per a vianants. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández.
Això vol dir que tot el carrer, el que ara són voreres i asfalt, estarà al mateix nivell. Substituïm i complementem el carrer amb peces de granit, i això doncs farà que aquests carrers siguin de prioritat per vianants.
Les obres, amb un pressupost de 200.000 euros, arribaran amb 3 mesos de retard.
La síndica municipal de Greuges alerta d'impagaments en les beques menjador a la ciutat.
Eva Bellán ha rebut queixes davant d'un retard del pagament de les prestacions ja aprovades, tot plegat en un moment en què no s'ha recuperat el mateix nivell de prestacions anterior a la crisi, com per exemple en matèria d'activitats extraescolars o per la compra de material escolar.
En esports, l'Astral Punt Natació Sabadell s'estrenarà divendres a la Final Four de waterpolo femení que es fa a Can Llong.
Les de David Palma podrien aixecar la seva cinquena Eurolliga si elimina el plebiscit Cito Pàdova, a qui no s'ha enfrontat mai. El partit serà un quart de dues del migdia i es podrà seguir en directe a Ràdio Sabadell.
Són algunes de les notícies que desgranarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Mateix tenim 17 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen altes sense canvis. Hem d'esperar algun tipus de modificació per les pròximes hores. Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. Predomina d'alça el cel poc ennuvolat per núvols alts. Si bé hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral i del prelitoral central i sud, però sense risc de precipitacions. El vent bufarà de component est amb xaloc al litoral nord i central i llevant a la Costa Daurada, d'intensitat feble o moderada. Demà els models meteorològics indiquen l'arribada d'una baixa pressió que serà la que determinarà el temps que farà els pròxims dies. A Catalunya, la probabilitat de precipitació serà baixa. Malgrat tot, la nuvolositat augmentarà i el cel es mantindrà molt ennuvolat o fins i tot cobert, sobretot a les Terres de l'Ebre i de cara a la tarda. A banda, el vent bufarà amb ratxes fortes que podran superar els 60 km per hora. Serà de component est i dominarà el gregal a la costa central i sud i el llevant a la Costa Brava. Atenció també a l'estat de la mar, perquè s'alterarà amb onades que podran superar els 2,5 metres d'altura, principalment a la Costa Daurada, amb mar de fons de l'est. Pel que fa a la temperatura, es mantindrà sense canvis importants i al centre del dia oscil·larà entre 18 i 23 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre i entre 16 i 21 graus a la resta de Catalunya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la C58, 3 quilòmetres a Sant Quirze i 2,5 a Montcada per anar cap a Barcelona. També hi ha retencions a la B30, 1 quilòmetre a Barberà en sentit sud i 2 quilòmetres a Cerdanyola, en aquest cas en sentit nord. A la P7 es repeteix el mateix escenari, 2 quilòmetres de cues a Barberà, en aquest cas en sentit Martorell. Si mirem a Barcelona, aturades a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt, trànsit molt dens a Vallcarca, entre Vallcarca i Nou Barris en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria i parlant de mobilitat i d'urbanisme, perquè les actuacions per treure els cotxes del centre continuen endavant. Fa uns mesos es van modificar els sentits d'alguns carrers del sector Creueta i en el termini de 4 o 5 setmanes és previst que es posin en marxa les obres per pacificar els carrers Llobet i Les Paus. Dos trams d'aquestes vies passaran a ser de plataforma única, és a dir, no hi haurà voreres i vianants i vehicles compartiran l'espai.
Ara bé, l'accés estarà restringit als cotxes dels veïns, als vehicles d'emergències i aquells que siguin de serveis municipals. D'aquesta manera s'aconsegueix que els vianants tinguin especial protagonisme si es té en compte que per la zona hi passen cada dia centenars de nens que van a l'escola Enric Casasses. Precisament els treballs, que s'espera que estiguin acabats al novembre, coincidiran amb el període de vacances escolars. Gràcies a això, durant 2 mesos, juliol i agost, es reduiran les molèsties als centres educatius derivades de les obres. N'ha parlat el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández.
La intervenció té la durada que té, sempre s'intenta anar el més ràpid possible. El que sí que està bé és que el període de vacances escolars, doncs la intervenció durant aquells 2 mesos en què no hi ha nens, però que sí que hi ha encara fins a mitjans de juliol i finals de juliol l'equip directiu treballant a les escoles, doncs aquests dos mesos coincidiran en obres en aquell entorn.
L'actuació, amb un pressupost de gairebé 200.000 euros, començarà amb 3 mesos de retard respecte del que estava previst inicialment. Fernández ha justificat aquest endarreriment per un tema administratiu relacionat amb el pressupost del 2018.
Tenim un decalatge d'un trimestre que ve donat a que aquest projecte no es va poder incloure per terminis i tràmits administratius dins del final del 2018 i, per tant, fins que no hem fet la liquidació i el tancament del pressupost 18, no hem pogut tornar a començar amb el procediment administratiu.
La pacificació dels carrers Llobet i les Pau se sumarà a d'altres intervencions menors en centres educatius de la ciutat per millorar-ne la seguretat. Les escoles Calvet d'Estrella, Can Uriac i Tarrés a la Creu Alta són les últimes que se n'han beneficiat. En el primer cas, l'Ajuntament ha començat a restringir el trànsit en hores d'entrada i sortida de l'escola, mentre que a la Tarrés el govern hi ha instal·lat pilones per ampliar l'espai de voreres sobre la calçada. També s'ha col·locat una barana a la porta del col·legi i es repintaran els passos de vianants de les cantonades més properes per alertar millor els conductors, que es tracta d'un entorn escolar.
I no deixem la mobilitat perquè el moviment veïnal del Vallès reclama als alcaldes i alcaldesses de la zona que s'uneixin per aconseguir un pla de mobilitat per la comarca. Els veïns consideren que la situació que generarà la posada en marxa del centre logístic d'Amazon al polígon de Can Revella de Barberà requereix d'una actuació conjunta i contundent. I és que amb aquestes instal·lacions cada dia circularan per la B-140 8.000 vehicles més que en l'actualitat.
La falta de col·laboració entre municipis és el principal problema de la comarca segons el moviment veïnal del Vallès. En aquest sentit, el president de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, Manuel Navas, fa aquesta crida als alcaldes de la comarca.
Y que sean capaces de plantar cara a donde haga falta, sea a Madrid o sea en la Generalitat, para exigir un plan de movilidad que favorezca a su ciudadano, a los ciudadanos del territorio, esto es uno de los problemas que hay de base. Porque en estos momentos, como han dicho de una forma u otra, tanto Isabel como Torcuato, cada uno va a reparar su casa sin preocupar a los demás y más todavía, va a reparar lo inmediato sin pensar en qué pasará de aquí 4 años. Yo no sé si estaré yo u otra persona de alcalde o alcaldesa. Es que eso le importa un pepino.
Els veïns insisteixen que Amazon és la gota que ha fet vessar el got d'una situació històricament complicada a la B-140. Així mateix també apunten que aquesta no ha de ser excusa per impulsar vies que esmicolin el territori. Isabel Otero és presidenta de la Federació Veïnal de Barberà.
Que no estamos en contra de Amazon, que muchas personas relacionan con trabajo, aunque sí nos preocupa la repercusión que puede tener un gigante de estas características, ya que el grande se suele comer al pequeño en todos los ámbitos. Y volvemos a recalcar que como Federación de Asociación de Vecinos de Barberá mostraremos siempre nuestra firme oposición ante la construcción de la vía interpolar, división y frontera de nuestro municipio y que en su momento las últimas alegaciones fueron registradas en el 2009 y que evidentemente pediremos ayuda a la coordinadora del Vallès para este tema si en su caso sucede.
Des del moviment veïnal del Vallès també lamenten la falta de transparència que diuen estan tenint els ajuntaments davant d'aquesta qüestió.
Obrim pàgina política. El número 22 a les llistes de Ciutadans per les eleccions del 28 d'abril, el sabadellenc Ramon García, considera que l'article 155 ha de ser una mesura preventiva, és a dir, un últim recurs per evitar que repeteixin accions com les del setembre del 2017. El també regidor de l'Ajuntament ho ha apuntat en declaracions al Matí de Ràdio Sabadell, malgrat que la seva formació preveu al programa una aplicació immediata del 155.
La millor manera de no posar en marxa el 155 és que es respectin les lleis i les decisions judicials. És a dir, que el dia 6 i el dia 7 de setembre del 2017, per un procediment irregular, es violaran els drets de pas dels diputats, aquell no era manera de fer diàleg. Llavors, la millor manera és no haver-ho d'implantar, però si no respecten les decisions judicials i la llei, el 155 és un article legal, per tant constitucional, i per tant... cap problema més.
García també apunta que cal prioritzar el diàleg a Catalunya.
Sobre l'escenari posterior al dia 28 d'abril, García preveu bons resultats per a Ciutadans, malgrat que les últimes enquestes no els siguin gaire favorables. Amb tot, García deixa la porta oberta a dialogar amb tots els partits no independentistes i considera possible arribar a acords puntuals amb el Partit dels Socialistes, malgrat negar-se a investir Pedro Sánchez com a president.
En paraules d'Albert Rivera, va dir que no s'investiria al Pedro Sánchez. Això no vol dir que no es pugui acordar res amb el Partit Socialista. És a dir, Pedro Sánchez ha demostrat no estar a l'alçada, però això no significa que en algun moment el Partit Socialista ho pugui estar.
A l'hora de formar un govern, el candidat sabadellenc assenyala el PP com un soci probable partint de l'experiència d'Andalusia.
El número 2 de Meritxell Batet a la candidatura del PSC per Barcelona i també secretari d'Estat per a l'avanç digital del govern de Pedro Sánchez, Francisco Polo, conegut també com a Paco Polo, ha visitat aquest migdia el Mercat Central de Sabadell. Ho ha fet dins la campanya per les eleccions al Congrés i al Senat del 28 d'abril i acompanyat de l'alcaldable socialista a Sabadell a les municipals del maig, Marta Farrés.
L'empresari, polític i activista LGTBI, creador d'Actuable i exdirector de Change.org, ha passat per Sabadell al migdia dins una jornada tapaïda que ha dut a 5 municipis del Vallès Occidental. També ha estat al matí a Montcada i Reixac i Castellà i a la tarda a Santa Perpètua de Mogoda i Palau Solità i Plegamans. Davant de la llotja, Paco Polo ha lloat la tradició industrial del Vallès i s'ha compromès que la indústria assoleixi el 20% del PIB estatal i que Espanya esdevingui país emprenedor per reforçar així la renda dels assalariats i, de retruc, les pensions.
Hi ha una tradició industrial i aquest és el nostre projecte, recuperar un 20% de la indústria de pes sobre el PIB. Però, juntament amb això, també el que volem fer és que Espanya es torni una nació emprenedora, és a dir, que es converteixi d'aquí a 10 anys a la pròxima Startup Nation. Això ho necessitem per tenir millors empreses que donin millors treballs, que siguin més competitius amb millors sous, que ens permetin sostenir coses fonamentals per al nostre país com són les pensions públiques.
Polo ha advertit que la dreta espanyola pretén retallar les pensions fins a un 40%. El número 2 per Barcelona dels socialistes s'ha trobat amb diversos alcaldes vallesans que li han donat a conèixer empreses tecnològiques i casos d'èxit desenvolupats des dels municipis per acostar les noves tecnologies als ciutadans.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
La síndica municipal de Greuges, Eva Bellan, diu que li estan arribant queixes d'impagament de beques menjador.
M'han arribat queixes de beques menjador, però ja no tant de que no s'hagin atorgat, sinó de que no s'han pagat en els proveïdors del servei, no? que estan fent cantina, no abandonant, i això n'he tingut més d'una, i potser n'hi ha alguna altra. No? Van passant els mesos, ells van subministrant els aliments, òbviament, en els nens i nenes que hi van, però l'Ajuntament triga molts mesos a pagar-los, i llavors estan suportant el cost de les beques menjador a empreses que estan donant aquest servei, no?
Els infants en situació de pobresa cronificada no tenen garantits tots els àpats del dia. A més, per la síndica es continua criminalitzant la pobresa i seguim pensant que no ens en podem veure afectats.
A la secció quinzenal del matí, Eva Bellan explica que les famílies estan ocupant un habitatge no poder amagar aquesta situació als infants que integren el nucli familiar. Ara mateix s'estan desnonant famílies amb infants entre els seus membres. Maria Jesús Larios, adjunta del síndic de Catalunya pels drets dels infants, adverteix que no s'ha recuperat el nivell de prestacions anterior a les retallades.
Les polítiques que en algun cas estan de, més de l'austeritat o de les anomenades retallades, doncs van reduir algunes prestacions que encara no s'han recuperat, tant des de nivell de, sobretot de les prestacions a nivell autonòmic i també alguns que procedents de pressupostos estatals.
Els ajuts pendents correspondrien a les activitats extraescolars i a la compra de material escolar. Aquesta situació afecta el dret a l'educació, a la salut mental i emocional i a la inclusió de la discapacitat. L'àrea es demana començar a signar pressupostos que cobreixin totes les necessitats i no pensar tant en el fet de legislar lleis.
La síndica ha explicat també que ja es pot tramitar la resposta a la denegació de la renda mínima garantida a través del Col·legi d'Advocats de Sabadell, que ja són torn d'ofici. Més coses, avança la instrucció del cas de violació grupal a una noia de 18 anys del barri de Can Feu a principis de febrer. El titular del jutjat d'instrucció número 2 de la ciutat, Marcos Melendi, que és qui investiga els fets, ha pres al matí dues decisions rellevants. D'una banda, ha dictat ordre de detenció internacional per l'investigat fugit, que és en crida i cerca. D'altra banda, el jutge Melendi ordena la triangulació dels telèfons mòbils dels investigats en les hores pròximes al moment dels fets.
Els Mossos d'Esquadra havien indicat al jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell que calia que l'ofici, el document en què se sol·licita la mesura, mencionés explícitament que l'àmbit de l'ordre de detenció internacional contra l'investigat fugat, que té les sigles KO, és l'espai Schengen, és a dir, l'espai de lliure circulació de persones i mercaderies que coincideix a grans trets amb la Unió Europea. L'altra mesura rellevant que ha pres aquest matí el jutge que investiga el cas de la violació múltiple de Can Feu s'adreça 4 companyies de telefonia mòbil, de les quals són clients 4 dels investigats. El jutjat els demana que informin la unitat d'investigació de Sabadell dels Mossos sobre la ubicació exacta de les trucades fetes entre les 6 de la matinada i les 9 del matí del 3 de febrer. Actualment hi ha 9 persones investigades per la violació en grup de la jove sabadellenca. Només 2 són a la presó, en presó provisional. A un dels homes se'l considera un dels autors materials de la violació, mentre que l'altre se'l considera un còmplice. 7 més es troben en llibertat amb mesures cautelars. Un d'aquests 7, que O, és el que està en crida i cerca des de la seva fugida a mitjans de febrer.
Encara en successos, operació de la Policia Nacional a Sabadell contra l'explotació laboral.
Agents d'aquest cos han detingut 3 membres d'una organització que tenia ciutadans estrangers treballant sense cap contracte i pràcticament sense descans durant tot el dia. Estan acusats dels delictes de tràfic de persones i explotació laboral.
Digues un desig, el llibre guanyador del Premi Sant Jordi 2018 es presenta a la ciutat com un dels èxits d'aquesta diada.
Aquest thriller relata la història d'un escriptor que es troba un dia en una llibreria una autobiografia que parla d'ell. El problema és que ell no n'és l'autor. Aquesta novel·la, com dèiem, ha guanyat el Premi Sant Jordi d'enguany. Jordi Cabré, el seu autor, però assegura que no és un home que es fixi en els premis, sinó que valora més el reconeixement dels propis lectors.
Jo diria que la idea és bona, la idea és contemporània, el plantejament és té aquest punt de risc, però també penso que és per tots els públics, penso que la gent que me l'està llegint doncs la devora en 3 dies o en una setmana, i per tant penso que té el ritme adequat pel moment d'ara.
El mateix Cabré ha presentat la novel·la a la llar del llibre aquest dimarts.
La plantilla de Peguform a la carretera de Polinyà a Sentmenat ha convocat 6 jornades de vaga.
Ho fan davant de la decisió de l'empresa de modificar el període de vacances de manera unilateral, una determinació que pels treballadors és un precedent perillós perquè obvia la decisió col·lectiva. Els dies d'aturada seran el 27 d'abril i el 4, 5, 11, 12 i 18 de maig.
El centre d'esports ha trobat el seu àngel.
La pilota cau, el travesser que és viva, la salva Àngel Martínez sota pals. La mare que m'ha parit.
Arribarà també la resurrecció fora de casa?
Sabadell en joc.
Més de 4 mesos sense puntuar a domicili. Bon moment per trencar aquesta ratxa i seguir fugint del perill. Dissabte, des de 6:45 de la tarda, el José Rico Pérez, Hércules Club de Futbol, Centre d'Esports Sabadell.
Hola, soy Manuel Gato del Centre d'Esports Sabadell y os recomiendo escuchar los partidos en Radio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc.
Cuando ves un extraterrestre con muchos tentáculos, con una tía con unas tetas inmensas y tal, pues no ayuda mucho.
Es una tónica, o la odias o te encanta.
Si te aburres es porque eres un soso y no sabes qué hacer.
Hostia, es que la gent era tala, las merdas que hacemos.
L'univers del fantàstic a Quimeri.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió, diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimeri. Amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Segueix-nos a les xarxes socials Facebook Quimèric RS i Instagram Quimèric.
Fantasia, terror, ciència-ficció, tot a Ràdio Sabadell.
Ha arribat el moment. La Final Four es decideix a Canllong.
Volem la cinquena.
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 I nosaltres ho viurem en directe a Ràdio Sabadell. Divendres, a partir de la 1 del migdia, semifinals de l'Eurolliga. Plebiscito Padova, Astralpool, Club Natació Sabadell.
Hola, sóc el David Palma, l'entrenador de l'Astralpool Sabadell. Et recomano seguir la Final Four a Ràdio Sabadell.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
És moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca. Fem un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant de Carles Puigdemont, que no podria tornar a Espanya en cas que sortís escollit com a eurodiputat.
Un informe dels serveis jurídics europeus conclou que els eurodiputats no tindran immunitat parlamentària fins que recullin l'acte, tal com estableix la legislació espanyola. El problema és que aquest acte s'ha d'anar a buscar personalment al Congrés dels Diputats.
L'expresident peruà Alan García ha mort després de disparar-se al cap, segons abans que el detinguessin.
La policia havia entrat al seu domicili per detenir-lo. lo acusat de corrupció. És en aquest moment en què se l'han trobat tancat a l'habitació, greument ferit. García ha mort moments després mentre era intervingut a l'Hospital Casimiro Ulloa de Miraflores. L'expresident estava involucrat en una presumpta trama de suborns a la constructora brasilera Odebrecht en relació amb la construcció d'una línia de metro a Lima.
Detingut al Marroc un jihadista que pretenia atemptar a Sevilla.
La policia espanyola, en col·laboració amb la marroquina, ha detingut un home al Marroc que presumptament volia atemptar a Sevilla. La detenció es va produir dies enrere i avui la Policia Nacional ha escorcollat el domicili del detingut a la capital andalusa, segons confirma el Ministeri de l'Interior.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
D'aquí a menys de 48 hores, l'Astralpool Natació Sabadell s'estrena a la Final Four de Waterpolo femení que se celebra a Canllong. L'equip de David Palma espera aixecar dissabte al migdia la seva cinquena Eurolliga, però abans haurà d'eliminar les semifinals al Plebiscito Pàdova.
El conjunt italià debuta en una final a 4 i a priori és la ventafocs d'aquestes semifinals. Tot i això, la portera del club, Laura Ester, ha posat tothom en alerta, assegurant que el Plebiscito guarda moltes similituds amb l'Astralpool de la primera Eurolliga al 2011.
Sí que hem vist vídeos i molts partits tant de Lliga Italiana com de Copa d'Europa, però no sabem què ens vindrà, quin equip ens vindrà. Sí que sabem que sortiran a disfrutar, sortiran a passar-s'ho bé. Jo crec que és la primera vegada que arriben a Final Four i per què no somiar en gran. Jo crec que és una mica... Trobarem l'equip que érem nosaltres el 2011, on vam sortir a l'aigua sense cap pressió, a disfrutar, a passar-s'ho bé i, evidentment, si podíem guanyar, doncs... és el que vam fer i jo crec que és el que farà el Padua.
Avui hi havia media day a les instal·lacions d'aquesta Final Four. La piscina olímpica de Canllong, l'Astralpool, ja va disputar en aquest escenari la tornada de quarts de final contra l'Horizonte, un partit en el qual Ester va jugar lesionada en un dit de la mà. Avui, però, ha assegurat estar al 100%.
Un cop tires a l'aigua no penses en el dit, no penses si tens cap lesió, penses en fer el millor que saps, ajudar l'equip i, evidentment, a intentar guanyar el partit.
Demà a les 12 del migdia hi haurà presentació oficial a la Casa Durant de Sabadell i tot seguit el tècnic David Palma i la capitana Olga Domènech passaran per l'hotel suís d'aquesta casa. El Plebiscito Astralpool, semifinal d'aquesta Final Four de l'Eurolliga, començarà divendres a 1:15 del migdia, un quart d'hora abans en directe a Ràdio Sabadell.
En futbol, el centre d'esports ha tornat als entrenaments per començar a preparar la visita d'aquest dissabte a les 7 de la tarda al José Rico Pérez d'Alacant. La plantilla arlequinada reconeix que la victòria contra el Lleida Esportiu, que va posar punt final a la ratxa d'11 jornades consecutives sense guanyar, ha canviat la cara a l'equip.
Un dels qui ha posat veu a aquest argument ha estat Fernando Pajarero, el central malagueny, però ha recordat en roda de premsa que la situació segueix sent delicada i no poden sortir a especular.
Margen no tenemos ningún margen, ahora mismo no, el margen lo tendría si tuviera un colchón de puntos con la zona de abajo, pero bueno, te da tranquilidad a nivel mental, porque como bien te digo, después de tantas jornadas sin ganar, el equipo necesitaba, tenía un bloque mental y necesitaba esa victoria para coger confianza. Nosotros sabemos lo que nos jugamos cada partido, sea en casa o sea afuera, y vamos a intentar de ir al 200% porque las jornadas pasan y no quedan mucho.
El Rico Pérez és un estadi que no se li dona especialment bé al centre d'esports. 17 visites a l'Hèrcules en aquest escenari i cap victòria. El conjunt arcolà, segon classificat, i serà un exarlequinat com Pol Roger, que no marca segona B des que va despuntar amb el Sabadell a principis de la 2015-2016. El futbolista de Castelldefels lamenta enfrontar-se al seu exequip en aquesta situació.
M'agradaria que el Sabadell no s'estigués jugant res o s'estigués jugant a algú que no sigui la salvació, però ha tocat així i bueno, esperem que nosaltres guanyem i després ho salveu.
A falta d'omplir les últimes places, el club comptarà amb el suport del Rico Pérez dels aficionats, que es desplaçaran en autocar. A més, i com va avançar Ràdio Sabadell, avui també s'ha confirmat que l'importantíssim Sabadell-Castellón es disputarà el dissabte 27 d'abril a les 6 de la tarda per donar un dia més de marge a preparar el desplaçament del divendres següent a Alcoi.
Òscar Trigo i Òscar Onrubia estan concentrats fins demà a València amb la selecció espanyola de bàsquet en cadira de rodes. El tècnic del Global Bàsquet és el seleccionador estatal i ha confiat un cop més en un dels seus jugadors de referència al conjunt conjunt sabadellenc, on Rubia, per aquesta concentració.
El combinat estatal està fent l'estada a l'Alqueria, en el que és el retrobament de tot el grup que va disputar el Mundial ara fa uns mesos. A finals d'agost, Espanya disputarà el Campionat d'Europa a Polònia, una cita clau, ja que també és classificatòria pels Jocs Paralímpics de Tòquio 2020. Són dies decisius per triar la plantilla definitiva, com explica Trigo.
És a punt de partida per nosaltres, per la preparació del Campionat d'Europa de Polònia, que es jugarà a finals del mes d'agost, principis de setembre, i com totes les primeres concentracions, no? És una concentració per tornar a agafar dinàmiques, per recordar certs conceptes, però sobretot per posar les bases i per seleccionar, per fer la selecció dels 14 jugadors que prepararan definitivament aquest campionat en el mes de juny, juliol i agost, que és quan tenim tot el treball específic de preparatori de l'europeu, no?
Recordem que el Mundial de l'any passat a Hamburg, en la segona estrena d'Òscar Trigo a la banqueta de la selecció, Espanya va ser cinquena.
En tenis taula, Club Falcons disputarà les fases d'ascens a divisió d'honor. L'equip de la Masia de Sant Oleguer va assolir aquest bitllet en un final imprevisible, en el qual l'Olot va empunxar per sorpresa la darrera jornada.
A més, l'entitat falconista va haver de fer una reclamació a la federació per un quàdruple empat que les deixava fora en primera instància. Finalment, el conjunt de Joan Noguera s'ha classificat com a segon de grup i el 27 i 28 d'abril jugarà per ascendir a Boadilla.
No ens ho podíem esperar i, a més, la combinació va venir d'un petit amulet que Olot va perdre 4-3, 3-2 en el doble. Va ser un partit superajustat, per tant, en cap moment tu podies arribar a esperar, no? Teòricament érem molt superiors als rivals, però va perdre el partit. I gràcies a això nosaltres hem quedat segons de la Lliga. Això dona accés a la fase d'ascens, igual que amb la categoria femenina, i les dues es jugaran al mateix lloc el 27 i 28 d'abril a Boadilla, a Madrid. Per tant, estem molt contents. L'objectiu de principi de temporada que vam dir que era posar els dos equips de primera nacional a la fase d'ascens l'hem complert i ara anem a per totes.
Un grau per sobre, en natació Sabadell de tenis taula ha tancat la Lliga en sisena posició. Els nedadors es van imposar per 4-3 a la Universitat de Burgos en un emocionant enfrontament que posava la cloenda a la divisió d'honor. Tot i acabar lluny de les tres primeres places, les que donen accés a les fases d'ascens, el club no descarta poder-les disputar si es produïssin una sèrie de renúncies, ho explica el palista Ferran Brugada.
Si tu comences a comptar, l'Irún no pot anar perquè té un equip a súper. El Burgos tampoc podria anar, tot i que em sembla que l'haver-los guanyat quedarà per darrere nostre. El Badalona no ho sé si vol anar, no. L'Olot tampoc, desconec. I comences a tatxar i al final no t'arriba a tu, saps? No sé fins a quin equip pot anar, no sé si un equip renuncia, si entra d'una altra lliga, no sé com funciona això. Però sí que seria possible que tinguéssim l'opció de poder disputar la fase en cas que ho volguéssim.
Cal recordar que els equips femenins de Club Falcons i el Natació Sabadell també disputaran les fases d'ascens a divisió d'honor.
L'aventura del Femiesport Nou Escorial a la màxima categoria del futbol sala femení estatal ha durat un sol any. Les quadribarrades han baixat a falta de 5 jornades pel final, havent sumat només un punt en tota la Lliga, l'empat contra el Pollo Pescamar de la primera volta.
La primera experiència de la història de l'entitat a la Liga Foro 16 Feminismo ha resultat més dura del previst per manca de recursos, tal com ha admès el president Jordi Alonso a l'Hotel Suís.
És una lliga molt complicada on tothom doncs treballa força i té molts recursos, no? I al final, si mires a l'històric cada any, dels tres equips que pugen, com a mínim dos són els que acaben baixant, no? Si no els tres. Han fallat cosetes segurament, ara tocarà fer balanç, però sí que tenim clar doncs que si no tens les eines suficients com perquè l'equip pugui construir, doncs és difícil competir en aquest nivell.
En el seu primer any a Sabadell, després d'arribar de Palau Solità, el Femisport ha tingut tres entrenadors, Paco Arjona, Fernando Castejón i a les darreres jornades Sara i Martín.
Gràcies, Pau, bona tarda.
Bona tarda.
Un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 17 d'abril. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb les actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més informació a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el programa Al Matí, però ara no marxeu perquè la programació continua amb el 13 i a les 8 amb l'Amunt al Taló. Adéu-siau.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.